Arrenca al Vaticà el conclave per triar el pròxim papa. Bon dia des de Roma, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Amb la tradicional missa pro eligendo romano pontifice, prèvia al conclave pròximament dit, aquest matí ha arrencat aquí, al Vaticà, des d'on estem fent en directe aquest Catalunya migdia i, de fet, tota la programació del dia a Catalunya Ràdio, el procés per tal que l'Església Catòlica triï successor del difunt papa Francesc. Quins són els últims missatges de l'Església abans d'aquest conclave enviat especial a Roma, Gemma Bonet?
Bon dia, hola, bon dia. Doncs en aquesta missa que s'ha fet aquest matí a Sant Pere del Vaticà, el cardenal Jean-Baptiste Rey ha dit que tot el món està pendent de l'Església i que n'espera molt. I encara un altre missatge, un missatge d'unitat, és el que ha demanat per a tots els cardenals que aquesta tarda es reuneixen a la Capella Sixtina.
I no ens movem d'aquí, del Vaticà, perquè què ha de passar a partir d'ara, aquesta tarda i els pròxims dies, enviada especial, Mònica Mas?
Bon dia, doncs ara mateix els cardenals estan en un recés per dinar i a partir de 4:45 comença tota la litúrgia d'aquest conclave, que culminarà amb l'entrada dels cardenals a la Capella Sixtina, on es tancaran sota clau. A partir d'aquí comencen les votacions. La primera aquesta tarda, veurem una primera fumata sobre les 7, que si no hi ha grans sorpreses serà negra. I ja serà demà quan es reprenen les votacions, 4 al dia i 2 fumates. Veurem quan pot durar aquest conclave i a veure quan veurem la fumata blanca, tot i que els experts asseguren que no trigarà gaire.
Estarem pendents a partir d'aquesta tarda aquí a Catalunya Ràdio d'aquesta xemeneia de la Capella Sixtina, que, per cert, des de la plaça de Sant Pere no és tan visible com molts dels nostres oients es podrien imaginar. Costa una mica trobar-la entre les teulades que es veuen des d'aquí, des de la plaça de Sant Pere. Però, en tot cas, quan hi hagi fumata, tant si és negra com si és blanca, ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Però avui, a banda del que està passant aquí a Roma i el que ha de passar aquesta tarda, estan passant més coses, Joan Bota.
El més destacat, Pedro Sánchez, carrega contra els que volen fer servir l'apagada elèctrica de la setmana passada per qüestionar les energies renovables en un nou xoc amb el PP.
Madrid, Dani Sáenz de Aja i Àngels Lafuente.
A falta de poder donar explicacions dels motius de l'apagada, Sánchez ha promès transparència i responsabilitats un cop acabi la investigació. Però sobretot s'ha centrat en defensar la seva aposta per les renovables davant dels qui fan servir l'apagada per pressionar en contra del tancament de les nuclears.
Que no és blanco o negro, és un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación.
I el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, responsabilitza Sánchez i el seu govern de l'apagada, exigeix dimissions, acusa el president espanyol de presentar-se davant del ple com una víctima i d'amagar informació sobre les causes del zero energètic.
¿Cómo puede asegurar que no va a volver a repetirse si no sabe lo que ocurrió? ¿O es que sí lo sabe y lo que pretende es ganar tiempo para fabricar una versión?
I a Catalunya, el president Salvador Illa tanca a aquesta hora les jornades del Cercle d'Economia amb l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell al centre del debat. I després d'un matí en què, en un altre ordre de coses, ha condemnat l'espionatge amb Pegasus a líders independentistes catalans. Palau de Congressos, Núria Oriol.
Hola, bon dia. Doncs pendents a aquesta hora de la intervenció del president de la Generalitat, que ha de començar en breu. Ho farà davant d'una àmplia representació empresarial, entre ells del president del BBVA, del president del Banc Sabadell. Per tant, molt pendents, entre d'altres, de la seva posició davant l'OPA. Aquest matí ja n'avançava la seva posició. Insistia que defensarà sempre els drets dels catalans i que fa més del que diu, evitant posicionar-se directament en contra de l'OPA, però recordant el seu rebuig ja expressat durant un any. Ho feien la sessió de control al Parlament.
I notícia d'última hora. La Fiscalia recorre al Tribunal Suprem l'absolució del futbolista Dani Alves.
El seu escrit, el fiscal considera que la sentència que va exculpar Alves condemnarà moralment la víctima en qüestionar-ne la fiabilitat. Recordem que Alves va ser condemnat per violació en primera instància, però que posteriorment el Tribunal Superior de Justícia el va absoldre.
De la crònica internacional, l'Índia bombardeja amb míssils objectius pakistanesos com a resposta a un atemptat al Caixmir fa tot just 2 setmanes.
Una escalada militar que deixa 34 morts, una 50ena de ferits i molta preocupació per fins on poden portar l'enfrontament indis i pakistanesos. Tots dos països disposen d'armes nuclears.
I de la cultura, novetats en l'aplec del Cargol, que es farà d'aquí a 15 dies a Lleida. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
Dues novetats rellevants. Per una banda, serà una edició de rècord. Se superarà per primer primer cop els 17.000 collistes amb 121 pinyes i es menjaran més de 15 tones de cargols. I per una altra, enguany hi haurà un control d'accés per als visitants que no formin part de cap colla per qüestions de seguretat.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribarà la crònica esportiva avui amb la ressaca trista pels barcelonistes d'aquesta derrota del Barça i eliminació a la Lliga de Campions. Laia Tudel.
Sí, els blaugranes van tenir la final de la Lliga de Campions a tocar, però la pròrroga van perdre 4-3 amb l'Inter i s'esvaeix el somni de jugar a la final. Al Catalunya Migdia repassarem el partit, les polèmiques arbitrals i sentirem els protagonistes. L'Inter de Milà, per tant, que serà a Múnich i avui es decidirà l'altre finalista entre el PSG i l'Arsenal. Aquest partit el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Ricard Torquemada. I no hi haurà tancament del camp de l'Espanyol pel derbi, per el llançament d'encenedors. Finalment, el club ha rebut només una sanció econòmica.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora la circulació en general molt tranquil·la, amb algunes retencions localitzades a la Ronda Litoral de Passeig de la Zona Franca, al cementiri de Montjuïc, també a Sant Adrià en direcció al Nus de la Trinitat, trams a l'altitud de Diagonal Mar al Far de Montjuïc en direcció al Llobregat, i a la Ronda de Dalt trobem congestió de Vall d'Hebron a Canyelles en sentit Besòs.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
A Roma i a la ciutat del Vaticà, durant el matí, hem tingut una mica de tot, com pròpiament toca la primavera. Hem tingut núvols, hem tingut pluja, ara mateix fa un sol espectacular aquí a la plaça, però hi ha núvols al centre de Roma. A Catalunya, al país, que és el que ens espera les pròximes hores, Francesc Mauri.
Doncs bona tarda. Al país ens espera un descans en la inestabilitat. Algun ruixat escadusser aquesta tarda al terç nord, poca cosa, sobretot nord-est, i res a veure amb els ruixats o tempestes d'ahir, d'abans d'ahir. Demà i demà passat retornen les precipitacions. Demà al matí comencen per l'Ebre, demà a la tarda s'estenen a més indrets, sobretot del prelitoral cap a l'interior, i la temperatura no tan baixa com en les últimes 48 hores. Divendres, altre cop, ruixats i tempestes. I si en les últimes hores i els últims dos dies els mapes donaven un temps menys inestable al cap de setmana, sembla que tornen els ruixats i tempestes també dissabte i diumenge. No vol dir tot el dia i a tot arreu, però sí que es poden reproduir. I, de fet, els propers 15 dies potser també.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquests pròxims 15 dies. Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08 minuts. D'aquí a tot just dues hores arrenca aquest conclave que ha d'escollir el nou papa. Els 133 cardenals electors es tancaran a la Capella Sixtina i aquesta mateixa tarda votaran i faran la primera fumata. Tothom espera que sigui negre. En la missa prèvia que s'ha fet aquest matí a la Basílica de Sant Pere, que ha plegat més de 5.000 fidels, juntament amb més de 200 cardenals i religiosos, el degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Re, ha demanat triar el papa que l'Església i la humanitat necessita en un moment històric especialment difícil, ha dit. Enviats especials, José Antonio Rodríguez i Gemma Bonet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Els cardenals a aquesta hora estan dinant. A partir d'un quart de cinc es reuniran a la Capella Paulina del Palau Apostòlic per anar cap a la Sixtina, on després donaran pas al conclave. I aquest matí 5.000 persones han omplert la Basílica Vaticana per seguir la missa Pro Eligiendo Romano Pontifice. Una missa en la que els cardenals demanen la inspiració per triar un bon papa a partir d'aquesta tarda. El cardenal degà, Joan Baptista Re, que també dirigirà el conclave, en la seva homilia ha afirmat que tot el món està pendent aquests dies del Vaticà.
El món d'avui espera molt de l'Església per la tutela d'aquests valors fonamentals humans i espirituals. Sense els quals la convivència humana no serà millor ni portadora del bé per les generacions futures.
En la homilia d'aquest matí, el cardenal Re ha insistit que l'Església busca la unitat en el conclave que comença aquesta tarda a partir de la diferència que hi ha entre tots els cardenals.
La unitat de l'Església és volguda per Crist, una unitat que no significa uniformitat, sinó una ferma i profunda comunió en la diversitat, sempre que es mantingui en plena fidelitat a l'Evangeli.
Piena fedelta al Vangelo.
Aquesta homilia, aquest discurs, ha estat l'últim que s'ha fet abans de que es tanquin a la Capella Sixtina, és l'últim discurs públic, i la missa que s'ha fet aquest matí ha estat una missa en diferents idiomes, on ha destacat una litúrgia molt protocolària per aquesta ocasió, una de les grans ocasions, com per exemple els colors vermells dels cardenals, el porpra dels bisbes i també el blanc de molts preveres que també hi eren presents. I tot plegat sota l'imponent baldaquí de Sant Pere, del gran artista del barroc italià, Gian Lorenzo Bernini, que també doncs, presideix aquesta Basílica Vaticana.
El conclave, que arrenca aquesta tarda, serà el més concorregut i el més internacional de tota la història. Hi haurà més cardenals electors que mai, amb representants de 70 països dels 5 continents, i 8 de cada 10 van ser nomenats pel mateix Papa Francesc. La xifra clau és 89, perquè 89 són els vots necessaris per tal que hi hagi acord i, per tant, surti escollit nou papa. Seguim a Roma, ara amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio, la Mònica Mas.
Bon dia a totes les mirades ja posades en aquesta Capella Sixtina, després d'un recés perquè els cardenals dinin sortiran de la residència de Santa Marta fins a la Capella Paulina, que, perquè ens situem, està separada del Palau Apostòlic de la Capella Sixtina. Tots els cardenals en aquesta Capella Paulina faran una oració conjunta i després es dirigiran ja cap a aquesta Capella Sixtina. Arribats aquí, es quedaran només els 133 cardenals amb dret a vot i la resta marxaran. Un cop dins, juren guardar secret absolut de les deliberacions i es tanquen sota clau amb la cèlebre frase Extra Omnes, tots fora. A partir d'aquí es fa una sola votació, avui, la primera, i la primera fumata, previsiblement, negra. Cada dia n'hi haurà 4 de votacions, 2 al matí i 2 a la tarda. Si no s'assoleix el quòrum en cadascuna d'aquestes votacions, hi haurà 2 fums negres, un al final del matí, cap a les 12, l'altre al final de la tarda, a l'inici del vespre, cap a les 7. Evidentment, si s'escull el papa en una votació intermèdia, s'avançarà el fum blanc, la famosa fumata blanca. Sobre els dies que poden passar fins que s'arribi a un consens, Daniel Arasa, assessor de comunicació del Vaticà, creu que serà breu, com els anteriors, un 2 o 3 dies màxim, perquè assegura que no hi ha massa divisió interna. I sobre qui pot ser, té aquesta hipòtesi.
No es parlen directament de noms, de fet, el vot és secret, però sí, clarament, va sortir a l'última congregació ahir mateix, no? S'espera que el proper papa sigui en continuïtat amb francès, però al mateix temps amb un estil propi. Això serà, és evident, cada papa és diferent.
Val a dir que les votacions poden ser llargues, és el conclave amb més cardenals de l'últim segle i mig i és el que té més nacionalitats que mai i, per tant, més sensibilitats diferents. Això és el que va buscar el papa Francesc, incloure les perifèries de l'Església perquè fos un conclave el més heterogeni possible.
Tots els experts estan d'acord que és pràcticament impossible predir qui sortirà triat d'aquest conclave, qui serà el nou papa. Tot i això, de teories n'hi ha moltes, i en els últims dies hi ha molts cardenals que, teòricament i segons les travesses, tenen més opcions de sortir escollits. Fem ara un repàs ràpid dels principals noms que opten, tot i que insistim que segur no hi ha res, que opten, deia, a succeir el papa francès. Ens ho explica el Manel Laborda.
La Santa Sede, per quanto riguarda...
Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà de 70 anys, és el pes pesant del sector que defensa estabilitzar i consolidar el projecte engegat per francès, que és una línia continuista però que no busca anar més enllà. A banda i banda pot aplegar els partidaris de Pier Battista Pizzaballa o del cardenal hongarès Peter Erdo. L'altre corrent més oberta i progressista l'encapçala el cardenal filipí Luis Antonio Tagle, de 67 anys.
Because of poverty, no, criminality.
Té carisma i vol posar una marxa més a la maquinària que va deixar Francesc. El problema per a Tagle és que suma partidaris, però també detractors clars. Amb menys carisma, però en la mateixa línia d'obertura, hi ha el candidat francès Jean-Marc Avelin o l'arcabisbe de Bologna, Matteo Zuppi. Com sempre, si tots aquests noms no sumen, els sectors enfrontats poden trobar personatges de consens. Són els que tenen pocs incondicionals, però a la vegada no provoquen anticossos. Entre aquests, el més potent és el cardenal nord-americà americà Robert Francis Prevost Martínez.
La polarització que existe en muchos lugares es un...
Prevost Martínez, de 69 anys, va gestionar des de l'Orde dels Agustins greus dificultats financeres i d'abusos sexuals. Ha treballat sobretot a Llatinoamèrica. Tot i el seu tarannà discret, el papa Francesc el va designar responsable de tots els bisbes del món, i això el fa tenir un relat molt precís sobre els cardenals que aquesta tarda es tancaran per decidir.
Poques hores abans de la primera votació d'aquest conclave per triar el nou màxim pontífex, l'hàbit, el vestit amb què es guarnirà per sortir a saludar al balcó qui sigui triat a la Basílica de Sant Pere, s'ha confeccionat ja i s'ha entregat. Hem de fer una puntualització, perquè, de fet, se n'han fet tres versions, de tres mides diferents, tres vestits diferents, segons la talla del cardenal que acabi sent elegit, Miquel Jarque.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el sastre que els ha cosit, Raniero Mancinelli, ha explicat quins materials ha fet servir.
El material he escollit una llana lleugera, amb la qual ja havia fet la sotana pel papa Francesc. He utilitzat el mateix teixit amb l'esperança que el pròxim papa pugui seguir la mateixa línia que la de Francesc. Vull el mateix mètode, el mateix pensament.
Pensiero.
El sastre ha destacat l'austeritat amb què es va voler vestir el papa Francesc, que, recordem, va ser el primer pontífex que no va voler ni les sabates papals de color vermell ni la musseta, una capa petita de setí o vellut, depenent de l'època de l'any, que es corda al pit.
Potser la raó també és perquè el papa Francesc no ha volgut mai la mutzeta vermella que portaven tots els altres papes precedents. Tanmateix, el papa Francesc sempre em va demanar teixits molt més senzills, molt econòmics, molt pràctics.
Amb una trajectòria que supera les 6 dècades, Mancinelli ha confeccionat les vestidures per 4 pontífecs. Joan Pau II, Benet XVI, Francesc i el que surti del conclave, que comença aquesta tarda.
Doncs aquest és un dels perfils que coneixerem en aquesta programació especial de Catalunya Ràdio que hem fet des de primera hora del matí amb el Matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, que ara estem fent en directe des de la plaça de Sant Pere, al Catalunya Migdia, i que seguirem a partir de les 4 en un programa especial des d'aquí mateix, amb el Ricard Ostrell, amb mi mateix, i amb l'Agnès Marquès, des dels Estudis de Barcelona. Per exemple, coneixerem també l'organista que ha tocat les peces aquest matí a la missa, la última que han pogut assistir els cardenals abans de reunir-se a la Capella Sixtina, i que també serà l'encarregat de tocar les peces musicals que aquesta tarda, doncs, entretindran, entre cometes, els cardenals en els moments morts que hi pugui haver la reunió de la Capella Sixtina. És un altre dels perfils que coneixerem a Catalunya Ràdio. És un català de Sabadell a qui coneixerem a la segona hora del Catalunya Migdia, on tornarem a explicar tot el que estigui passant aquí des de Roma. Però, com dèiem, ha passat més coses avui a Catalunya i a la resta del món. Per exemple, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que carrega contra els que culpen les energies renovables de l'apagada general de la setmana passada. Els acusa directament de manipular i de fer el joc al lobby de les nuclears. En una compareixença al Congrés dels diputats, que s'havia convocat inicialment per explicar el pla de rearmament espanyol, Sánchez no ha pogut oferir cap explicació de per què la xarxa elèctrica se'n va anar a zero, però ha promès transparència en els resultats de la investigació oficial i responsabilitats a tots els nivells, ha dit. Anem a Madrid, Dani Sainz de
Bon dia. Sánchez no ha donat nous detalls de les causes de l'apagada perquè reconeix encara no el sap. Ha demanat deixar temps a la investigació, que diu ha d'analitzar més de 750 milions de dades, i s'ha compromès a ser transparent amb les explicacions, però també a reclamar les responsabilitats que calguen.
Nosotros lo que vamos a hacer es llegar al fondo del asunto, porque queremos asumir esas responsabilidades políticas, exigirlas también, y sobre todo, porque queremos usar esta experiencia para mejorar y hacer de nuestro sistema eléctrico un sistema aún más fiable de lo que es hoy.
I ha rebutjat les conclusions precipitades o interessades, ha dit, en referència als que, com el PP i Vox, assenyalen l'energia renovable i pressionen a favor de les nuclears.
Vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación.
De fet, ha centrat bona part de la seva intervenció a defensar la seva aposta per l'energia verda i ha traslladat a les elèctriques les seues condicions per revisar el calendari de tancament de les nuclears.
Que a mi juicio son, pues, de absoluto sentido común. Uno, seguridad ciudadana. seguridad en el suministro eléctrico y tres, que lo paguen las empresas, no el contribuyente.
La pagada ha eclipsat les explicacions de Sánchez del seu pla per elevar la despesa militar en 10.000 milions d'euros que el president espanyol ha tornat a defensar per la necessitat, ha dit, d'adaptar-se al nou escenari geopolític.
Doncs tot i les explicacions de Pedro Sánchez, el Partit Popular ha tornat a carregar fort contra la gestió de la pagada que va fer el govern espanyol. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat responsabilitats i dimissions i ha lamentat les poques explicacions que, segons ell, va donar a Pedro Sánchez. Els partits independentistes catalans discrepen sobre el responsable de la caiguda elèctrica. Esquerra Republicana apunta a la falta d'inversions de les companyies, però Junts per Catalunya ha assenyalat de ple el govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb l'Àngels Lafuente.
Com estava previst, la intervenció de Sánchez no ha convençut ni de bon tros els populars. Núñez Feijóo ha carregat contra el president espanyol, el responsabilitza de la pagada, l'acusa de victimitzar-se i d'amagar informació sobre les causes del zero energètic i exigeix dimissions.
Señorías, la cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones. Fallaron en la previsión, en la reacción, en la transparencia y aún se felicitan.
I la resposta de Sánchez pel que fa a responsabilitats ha viatjat fins a la Dana de València.
Nosotros no vamos a aceptar lecciones del partido del Ventorro, que seis meses después siguen sin asumir su responsabilidad y cambia de versión cada vez que le preguntan.
Des de les formacions independentistes, el republicà Gabriel Rufián ha exigit a Sánchez nacionalitzar Red Eléctrica perquè considera que per la falta d'inversió les companyies privades són les responsables de la pagada. Des de Junts, Míriam Nogueras descarrega la responsabilitat sobre el govern de Sánchez i també de retruc sobre els republicans.
Aquí el culpable, una vez más, ha sido la codicia de un oligopolio privado.
Les grans elèctriques espanyoles fan el que fan, òbviament, perquè els diferents governs permeten que ho facin. Els governs espanyols, però també els que col·laboren amb els governs espanyols.
I en la mateixa línia que Esquerra, Ione Belarra, portaveu de Podem, ha demanat recuperar el control públic de l'energia.
I les companyies subministradores d'energia que estan molt pendents del resultat de la investigació perquè s'esclareixin les responsabilitats i llavors poder valorar els costos de la pagada. I sobre el debat de les nuclears, Endesa defensa que cal prorrogar el calendari de tancament perquè són necessàries, diu, pel sistema elèctric, Mireia Sala.
Segons el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, cal una xarxa robusta amb inversions significatives i amb fonts d'energia variades comptant amb les nuclears.
És crucial comptar con un mix de generación diversificado y competitivo. Y para ello es esencial revisar la fiscalidad de la energía nuclear, muy penalizada con respecto a otras energías, para garantizar su viabilidad económica de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años.
Endesa ha guanyat 580 milions d'euros el primer trimestre, pràcticament el doble que fa un any. La millora del resultat s'explica sobretot pel bon comportament del mercat del gas i la desaparició de l'impost a les energètiques.
D'aquí a 100 minuts seran 2:45 de la tarda en directe des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, on continuen arribant fidels que van aplegant-se pendents de l'inici del conclave que està previst, insistim, cap a 4:45 d'aquesta tarda i que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio en aquesta programació especial que estem fent. Ara, però, a Catalunya Mitjà estem explicant altres notícies que no tenen a veure directament amb aquest conclave. Per exemple, pendents a aquesta hora de la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la cloenda de les Jornades del Segle d'Economia davant d'un auditori ple d'empresaris i d'agents socials. Aquest matí, des del Parlament, Illa ja s'ha compromès a defensar els interessos dels catalans i del teixit empresarial del país en plena OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Matilde Seoane i Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Pendents encara de la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encara no ha començat i que va amb força retard i que servirà per clausurar les Jornades del Segle d'Economia d'aquest any. Ho fa davant d'una àmplia representació empresarial del país, entre ells del president del BBVA i del president del Banc Sabadell, que esperen la seva posició davant l'OPA anunciada per l'entitat de Carlos Torres sobre la de Josep Oliu. Aquest matí, el cap de l'executiu català aprofitava la sessió de control al Parlament davant la pressió dels grups de l'oposició per deixar clar que la seva prioritat serà defensar els drets i els interessos dels catalans, que fa més del que diu, però ha evitat rebutjar obertament l'operació, malgrat recordava el seu rebuig frontal expressat fa un any quan es va posar l'operació sobre la taula.
El govern de Catalunya està defensant i seguirà defensant els interessos de Catalunya, del teixit empresarial i dels ciutadans de Catalunya. I també ho vull dir-ho perquè és un tema delicat. Faig més del que dic, però faig.
Acompanyen el president de la Generalitat aquí al Palau de Congressos la consellera Romero, també el conseller del MAU i la número 2 del PSC, Lluïsa Moret.
Però a banda d'aquesta OPA del BBVA, la sessió de control al Parlament de Catalunya d'aquest matí també ha estat marcada pel suposat espionatge polític de l'Estat espanyol als últims presidents de la Generalitat. L'actual president, Salvador Illa, ha condemnat qualsevol tipus d'espionatge i ha negat que el govern del PSOE, del qual ell va ser ministre de Sanitat, recordeu, en tingués cap responsabilitat. El president Illa responia així a la petició que li ha fet el líder de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet.
Pensa condemnar públicament aquest greu atac a la democràcia i als drets fonamentals que s'ha fet als últims quatre presidents de la Generalitat de Catalunya per part dels governs del Partit Popular i del Partit Socialista?
Cap govern del que jo he format part, li torno a dir, ha espiat. L'espionatge no és manera de fer política ni de comportar-se. El condemno rotundament en política i en qualsevol àmbit, i que s'arribi fins al final.
Junts per Catalunya ha agraït aquesta condemna que hem sentit, però creu que ha arribat massa tard. D'aquí a 5 minuts seran 2 quarts. I una notícia que us hem avançat d'última hora en la portada d'aquest Catalunya Migdia. I és que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha recorregut l'absolució de l'exfutbolista Dani Alves amb un escrit on retreu al Tribunal Superior de Justícia una interpretació, diu, completament cruel i arbitrària que condemna moralment la víctima. El Tribunal Català va exonerar l'exfutbolista amb una sentència que ningú esperava i que posava en qüestió la fiabilitat del testimoni de la víctima. Última hora amb Maria Núria Rebelle.
Hola, bona tarda. Doncs un nou gir en aquest cas. El Ministeri Públic assegura que l'alt Tribunal Català s'equivoca quan afirma que la denunciant tenia restes de semen d'Alves a la boca, un fet que contradiu la versió de la jove que no va practicar-li una fel·lació a l'exfutbolista. Segons la Fiscalia del Suprem, aquesta prova, que es va considerar clau per absoldre Alves, és un error perquè els informes pericials asseguren que la presència d'ADN de l'acusat a la boca de la víctima es podria atribuir perfectament a petons o a una beguda compartida i no necessàriament a una pràctica sexual com la que la noia va negar. També retreu la Fiscalia en el seu escrit que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar moralment la noia en posar en qüestió el seu relat. Alves, recordem-ho, en una primera instància, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 4 anys de presó per un delicte d'agressió sexual.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som en directe des de Roma, en directe des de Sant Pere del Vaticà, explicant tot el que passa al voltant d'aquest conclave que comença aquesta tarda i la resta de l'actualitat. Ara, però, és moment per fer una pausa i de seguida repassem més notícies de l'actualitat internacional.
Catalunya migdia.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. Descobriràs els nostres graus i màsters, coneixeràs els nostres alumnes i podràs visitar les instal·lacions. T'esperem al campus. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat ho tens tot per millorar l'eficiència energètica de la llar amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres i finestres, on compren els professionals. Obramat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC, i som per ajudar.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Degut al gran nombre d'inscripcions, obrim més places pel campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Ampliem l'oferta. Últimes places disponibles. euforiacampus.cat.
Vine a la sessió informativa de graus i màsters de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. T'hi esperem. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle,
Universitat Ramon Llull.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran dos quarts. Anem, com dèiem, a la informació internacional. Crida la contenció de les principals potències mundials davant de la pitjor escalada militar entre l'Índia i el Pakistan en les últimes dècades. Com a mínim 38 persones han mort al Caixmir en un atac amb míssils de l'exèrcit indi i en la reacció posterior de les forces pakistaneses, ara mateix 2:45 de la tarda. La majoria de les víctimes, a més, són civils, Eva Pineda.
L'exèrcit indi assegura haver destruït 9 bases terroristes al Caixmir pakistanès, els quals atribueix el sagnant atemptat de fa 15 dies contra un grup de turistes al Caixmir que administra Nova Delhi. A balanç ha estat de 26 civils morts i prop de 50 ferits. Sentim una portaveu militar.
L'Índia ha estat molt moderada la resposta, però cal que quedi clar que les forces armades índies estan plenament preparades per respondre als atacs pakistanesos si n'hi ha, que agreujaria la situació.
That will escalate the situation.
Hi ha hagut intercanvis d'artilleria a la frontera i l'exèrcit pakistanès assegura haver abatut 5 avions de combat. Islamabad parla d'acte de guerra i ha demanat a les forces armades que preparin una represàlia apropiada. Nova Delhi informa de 10 morts. La rivalitat és viva al Pakistan.
El 1965, el 1971 i la guerra de Kargil sempre ens han atacat per l'esquena com uns covards. Avui el nostre exèrcit els està donant una lliçó absoluta que recordaran.
L'ONU, Rússia, els Estats Units, França fan una crida a la desescalada mentre la Xina i el Regne Unit s'han ofert a mediar en el conflicte. Turquia ha advertit del risc de guerra total entre aquestes dues potències nuclears que s'han enfrontat a 4 conflictes armats pel Caixmir des de la independència fa 78 anys.
I mentrestant s'ha fet la primera reunió entre els Estats Units i la Xina per intentar arribar a un acord sobre la guerra aranzelària engegada per Donald Trump. Serà aquest cap de setmana a Suïssa. Les dues parts asseguren que cal una desescalada, però Pequín demana respecte en les relacions comercials, Vicent Mifsud.
La trobada l'ha anunciada en una entrevista el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, que encapçalarà la delegació dels Estats Units. El primer ministre xinès, He Lifeng, encapçalarà la xinesa. Bessent diu que Pequín seria el més beneficiat d'una rebaixa de la tensió.
Ens reunirem dissabte i diumenge. Les dues parts sabem que això no és sostenible, com ja he dit, especialment pel costat xinès. I ja saps, una taxa d'un 145%, d'un 125%, és equivalent a un embargament. No volem desvincular-nos, el que volem és un comerç just.
Pequín, però, assegura que ha estat Washington qui ha promogut la trobada i demana que respectin les regles del comerç internacional. Li Jian és el portaveu d'Exteriors xinès.
La reunió es fa a petició dels Estats Units. La Xina no ha canviat la seva postura d'oposició ferma als aranzels nord-americans. Alhora, també hem dit moltes vegades que la Xina està oberta al diàleg. Però qualsevol diàleg ha de basar-se en la igualtat, el respecte i el benefici mutu.
En paral·lel a l'inici de les converses, Pequín ha anunciat un pla per reactivar l'economia i fer front als aranzels nord-americans a les seues exportacions.
I les conseqüències que a Europa tindrà aquesta guerra comercial iniciada per Donald Trump i les polítiques de defensa han centrat la primera reunió entre el president francès Emmanuel Macron i el nou canceller alemany Friedrich Merz. Després de ser escollit ahir mateix, Merz ha avisat, com és habitual, França. Ha visitat, perdó, com és habitual, França. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Fidel a la tradició, Friedrich Merz ha fet la primera visita com a canceller al gran aliat europeu, França, tot i que farà una segona visita avui mateix a Polònia, perquè és la seguretat europea i la necessitat de crear un nou esquema de defensa el que preocupa l'eix París i Berlín, que Macron i Merz diuen voler rellançar. En una tribuna, els diaris Le Figaro i Die Welt han apostat per explotar al màxim la coordinació i els reflexos franco-alemanys per fer front als desafiaments de sobirania, defensa i competitivitat europees. Emmanuel Macron.
Accelerarem els nostres programes conjunts, desenvoluparem noves capacitats i més enllà de tancs, avions de combat i míssils de llarg abast, crearem un Consell de Defensa i Seguretat franco-alemany que es reunirà regularment per proporcionar respostes operatives als reptes estratègics comuns.
Pel que fa al paraigua nuclear, Merz no ha sortit de la línia i ha insistit que és en el marc de l'OTAN que Alemanya està protegida. Macron ha remarcat la necessitat de reforçar el pilar europeu de l'OTAN. Una visita que arriba també en una data especial, els 80 anys de la capitulació alemanya davant França a Reims, un dia abans que la que el Tercer Reich va signar el 8 de maig de 1945 a Berlín.
Tornem a Catalunya perquè una cirurgia pionera de l'Hospitalet de Llobregat, de l'Hospitalet de Bellvitge, de l'Hospital de Bellvitge, ha aconseguit per primera vegada a tot l'estat extirpar un càncer de pàncreas fins ara considerat inoperable. Era un tumor molt avançat i amb moltes ramificacions venoses, i operar-lo podia posar en risc els budells o el fetge del pacient, Purificació Barceló.
Han utilitzat una tècnica que suposa fer una mena de bypass per garantir el reg sanguini i evitar la necrosi del fetge o dels budells. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Juli Busquets, cirurgià que ha dirigit la intervenció.
El malalt es va poder operar sense necessitat de ser transfós i va marxar a la setmana cap a casa. És un tipus de lesió que fa poc temps no s'hagués pogut treure, i aquesta forma d'operar-lo, amb aquest bypass, és la primera vegada que s'ha fet a l'estat espanyol.
També ha estat determinant la utilització d'un model en 3D del tumor basat en imatges d'atac, una tecnologia molt cara però molt útil en casos complexos com aquest.
Pots veure el mateix estudi a l'escàner, al TAC, però t'ajuda molt com a cirurgià perquè pots imaginar-te, pots situar-te bé quines venes, quines artèries toquen. És millorar l'estudi que ja té el malalt.
L'operació es va fer al març i el pacient de 45 anys es recupera satisfactòriament.
I 15 dies després de detectar-la, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continua buscant l'esquerda per on es filtra aigua al pantà de Rialb. Mentrestant, segueix activat preventivament el pla Inuncat en fase d'alerta, tot i que Protecció Civil recorda que no hi ha perill per la població. Lleida, Estela Bussoms.
Rialb actualment supera el 97% de la seva capacitat i els treballs que s'hi fan requereixen mantenir-lo gairebé ple perquè l'aigua es filtra cap a l'exterior en un punt de la part alta de la presa. Justament per això la fuita s'ha detectat ara que s'ha omplert a màxims històrics. Cal trobar el punt exacte on hi ha el trencament per poder segellar-lo. I de moment això encara no ha passat, segons han confirmat aquest matí fonts de l'organisme de Conca. Per tant, no hi ha data encara per tancar aquest episodi. Mentrestant, es van fent reunions setmanals de seguiment, la pròxima serà divendres, i tots els escenaris estan previstos, com explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a aquesta emissora.
Tant per poder mantenir aquest nivell elevat, per poder verificar com estan funcionant els treballs, com la previsió de que si tinguessin avingudes que poden venir i que els hi fos necessari baixar-lo, ells ho regularien, això.
Tot i que es considera que no hi ha risc per a la població, sí que s'ha avisat de la incidència als municipis situats entre l'embassament de Rialb i el de Riba-roja per si hi ha possibles crescudes puntuals del cabal del Segre.
Passant 7 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A l'Espai Gironès celebrem 20 anys repartint 2.000 regals. Smartphones, tauletes, auriculars, targetes, regal, entrades de cinema i molts premis més. Vine a bufar les espelmes i prova sort.
Del 5 al 24 de maig, vine a celebrar els 20 anys de l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com. 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui comença la festa de l'Aplec del Caragol. Amb moltes ganes de creix que no ens hi plou com si fa sol.
L'Aplec del Cargol de Lleida d'aquest any serà de rècord pel que fa a la participació. Així se superaran els 17.000 collistes i s'arribarà a les 121 penyes. Una de les novetats és que enguany hi haurà un control d'accés pels visitants del recinte que no formin part de cap colla. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Aplec d'aquest any incorpora 3 noves colles. A més, amplia el nombre de membres que les integren, que se situaran entre les 100 i les 150. Ferran Pèrdrix, president de la Federació de Colles de l'Aplec.
El fet és ampliar una mica més la xarxa d'aigua i ampliar una mica més la xarxa dels embornals. De manera que en aquesta zona, portant la llum, ja tenim les condicions per poder ficar més colles.
D'altra banda, i per qüestions de seguretat, s'establirà per primer cop un control d'accés als visitants del recinte que no formin part de cap colla.
Farem una identificació d'algunes persones. La gent gran, els més joves que vagin acompanyats en família, no els hi farem, però a la resta de gent doncs els hi farem una identificació i els donarem una pulsera perquè puguin accedir al recinte. Totalment gratuïta, i en principi dades, el nom i en quina colla van a veure, veurem quines dades els hi demanem. Era un tema de seguretat a l'interior del recinte.
Es preveu també una xifra rècord de cargols consumits, més de 15 tones. Una festa que genera un impacte econòmic a la ciutat que supera els 20 milions d'euros i que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de maig.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la decepció que tenen els culers a la Lliga de Campions.
L'equip va estar a punt de classificar-se per a la final de la Champions, no va poder ser i ara toca recuperar-se per al clàssic de diumenge.
S'omplen de llàgrimes els ulls d'aquests nens culers que avui a la gespa, però també a casa, esperaven veure el seu equip jugant la final de la Champions. No ha pogut ser i a mi avui només en surt agraïment. Evidentment que hi ha tristesa, evidentment que hi ha decepció, evidentment que hi ha ràbia, però hi ha molt agraïment.
Orgull, tristesa, ràbia, agraïment, una barreja de sentiments que des d'ahir a la nit tenen els culers després de l'eliminació del Barça a la Champions. Els blaugranes van tenir la final a tocar, però a la pròrroga l'Inter va acabar guanyant 4-3. El Barça no complirà aquesta temporada el somni de tornar a jugar una final de la Lliga de Campions. Toca mirar endavant i mirant el clàssic de diumenge, però avui al vestidor Ramon Salmurri encara està païnt aquesta derrota.
Sí, exacte. Va ser una derrota que deixa moltes sensacions avui al vestidor. El primer, el dolor per l'eliminació i per la sensació de tenir-ho a la mà. De passar de tenir un 2-0 en contra amb gols de Lautaro i Çalhanoğlu a fer el 3-2 de Rafinha en temps afegit, de tenir-ho guanyat amb Eric i Dani Olmo liderant la remuntada, a tenir-ho perdut amb els gols de Xervi i de Fratesi.
Pedro. Es muy cruel, es verdad que bueno, que el equipo lo ha dado todo y creo que nos merecíamos estar en esa final, pero bueno, somos jóvenes, hay que aprender de esto y creo que el próximo año daremos más guerra.
Però el dolor és només una de les sensacions. N'hi ha moltes d'altres, com la ràbia. Ara hi entrarem, però també l'orgull.
Era un año en que nadie confiaba en nosotros. Muchos decían que era un año de transición, mucha gente joven. Y mira lo que hemos creado, ¿no? 4.000 personas aquí con nosotros, dejándose la voz, luchando hasta el último minuto y te nos queda la liga.
L'orgull que verbalitza Eric, el mateix que va dir Flick públicament i en privat, i que ve de la sensació de no rendir-se, i que d'un Barça extremadament jove va sotmetre l'Inter en bona part del partit. L'orgull de veure Lamine Yamal desacomplexat regnar a San Siro. La Champions no perdona, castiga les errades i un equip jove com aquest en va tenir.
I una de les crítiques més sentides entre jugadors i també directives després del partit va ser per l'actuació de l'àrbitre.
I que va deixar molta ràbia, una ràbia que és fil conductor del club avui, que va de dalt a baix i de dreta a esquerra. Les decisions de Marginiac, especialment la falta prèvia al gol de Xervi o el penal assenyalat i després corregit sobre Lamine Yamal, van enervar el Barça. Flick, poc acostumat a pujar el to respecte a l'estament arbitral, ja en la primera resposta a la roda de premsa posava el nom del col·legiat damunt la taula.
I know that everyone is disappointed, but we...
Tothom està decebut i hauríem d'estar decebuts perquè estem eliminats i ens hi hem esforçat molt. Ens hem sobreposat i en algunes decisions que eren dubtoses, el 50% sempre queien del costat de l'Inter. Però ho hem d'acceptar perquè això és futbol. Podem estar ben orgullosos de la nostra actuació. Estic orgullós de l'equip.
I aquest missatge del tècnic no només es repetia a la zona mixta, sinó que es feia palès i evident en l'actitud dels jugadors i també de l'staff. Íñigo Martínez.
Todo el mundo ha visto y... Que siempre que caían para el mismo lado. Tampoco queremos con todo esto echarle la culpa a él, ¿no? Obviamente son momentos de que hay que tomar decisiones y ya está, las ha tomado así nosotros, con la cabeza bien alta. Hoy se ha hecho todo lo que se ha podido, no ha podido ser, una pena. Pero bueno, a seguir, viene la liga y ahora hay que cerrar la liga.
I el sentiment que es viu dins el vestidor del Barça i entre els jugadors blaugranes també ho han pogut veure a les xarxes socials d'alguns d'aquests jugadors.
Mira, per exemple, en el cas de Lamine, que ha fet un post a Instagram on diu: ho hem donat tot, aquest any no ha pogut ser, però tornarem. No en tingueu cap dubte, culers, no pararem fins a deixar aquest club on es mereix. A dalt de tot, compliré la meva promesa i portaré la Champions a Barcelona. O el cas d'Íñigo Martínez, que sota una fotografia de l'afició del Barça desplaçada a Milà hi ha posat: on alguns veuen al final, nosaltres només veiem un inici. Tornarem.
I, per cert, de cara al clàssic de diumenge, el clàssic de Lliga, que tindrem temps de parlar-ne, però els jugadors, després d'aquesta pròrroga d'aquest desgast físic d'ahir, estan tots bé?
Físicament estan bé, estan especialment carregats i desgastats, però de moment sense lesions.
Doncs l'Inter de Milà, que serà i és un dels finalistes de la Champions, i l'altre finalista sortirà del PSG Arsenal, que juga aquesta nit. Els de Luis Enrique tenen un gol d'avantatge i confien que, com va passar l'anada, torni a aparèixer Dembélé, Marta García.
Els anglesos necessiten una gran nit per seguir endavant i capgirar per tenir aquest avantatge del PSG després de l'anada. Mikel Arteta, el tècnic de l'equip anglès, sobre el 0-1 del partit jugat a Londres, que va sentenciar precisament Laia Dembélé.
Después de ver el partido varias veces, creo que el resultado no refleja lo que pasó en el campo, para nada. Lo que pasó en los primeros 15 minutos y lo que pasó después fue muy diferente, pero al final el resultado es el que manda en las sensaciones y ya está, hacerlo mejor, ganar, y entonces todo será seguro, muchos halagos.
Dembélé va acabar tocat a l'anada, però arriba en condicions al partit d'avui, ja ho vam dir ahir, també Trac, Canguilie, i Luis Enrique segueix amb la baixa de Kimpembe. Odegaard, Timber i Calafiori, que estan en condicions a la banda anglesa, i Luis Enrique elogia d'esta manera l'Arsenal.
Tiene un equipo claramente con una evolución muy positiva que va mejorando aspectos del juego, y creo que es evidente que el partido será complicado y una eliminatoria complicada, porque lo fue el primer partido, lo será también el segundo.
El partit és a les 9, però a partir de 2:15 la Champions a Catalunya Ràdio d'este PSG Arsenal en el canal exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Doncs tot això va passar a la Champions de futbol i passarà aquesta nit, però és que ahir la decepció culer va ser doble, perquè el Barça va quedar eliminat de l'Eurolliga, va competir fins al final amb el Mónaco en el cinquè partit de l'eliminatòria, però van perdre d'un punt, 85-84, i per tant, Ernest Macià, el Barça no disputarà la Final Four d'Abu Dhabi.
Doncs el Barça no serà el primer equip que guanya el cinquè partit i amb el factor camp contrari un accés a la Final Four. Ho va tenir a tocar, ho va tenir a un tir, a una decisió, la que va prendre Kevin Panther de jugar-se ell l'últim tir des de 10 metres, quan probablement hi havia l'opció d'assistir a Billy Hernán Gómez, que estava sota la cistella, defensat per un base, hauria pogut anotar, o almenys Panther forçar una falta personal. Però finalment el seu tir va quedar a mig metre de la cistella, la bola no va entrar i el Barça diu adeu a l'opció de jugar aquesta Final Four. Un Barça amb molts lesionats, probablement el millor Barça de la temporada, però un Barça que enguany ha perdut, llevat del partit Estrella Roja, tots els finals ajustats que ha tingut a l'Eurolliga. Àlex Abrines invita a la reflexió.
Hi ha molts de partits, doncs, teníem el tiro guanyador, la defensa guanyadora, i tot i defensar bé, doncs, l'altre equip, doncs, ho havia fet millor, i en aquest, doncs, en aquest aspecte, doncs, res a dir, però jo sí que és veritat que en moltes altres ocasions ja crec que, bueno, hem de ser autoexigents i sabrà que no hem jugat bé, no?
La Final Four d'aquesta temporada la jugaran, doncs, els dos equips grecs, Olympiacos i Panathinaikos. La jugarà també el Fenerbahçe de Sarunas i Kevichus i el Mónaco. Per tant, els quatre caps de sèrie de la Lliga regular. I el futur comencen ja a aparèixer noms. La UEFA Sportando cita l'Ali Pivot, ex-Baskonia i jugador de la Virtus de Bolònia, Tornike Shengelia, com a jugador del Barça per la propera temporada.
Una mica de bones notícies pels culers, pels blaugranes, perquè qui sí disputarà la final de la Champions és l'equip femení, això ja ho sabem. Avui, per cert, el club ha anunciat que amplien les dates per demanar entrades per la final pels socis del Barça, així que els socis i sòcies teniu temps fins dilluns que ve per demanar una entrada per la final de la Champions. I avui s'estrena un nou capítol del podcast Fem Futbol, un nou episodi on repasseu, Ruth Vilà, les quatre finals de la Champions disputades, ho feu amb l'ajuda de la Caroline Graham Hansen, i on també, per exemple, Ruth, us pregunteu com pot afectar el fitxatge de Laia Aleixandri al futur d'Ingrid Engen.
Sí, perquè si Engen ja volia marxar al mercat d'hivern, ara que queda lliure a l'estiu i, a més, que li arriba més competència, clar, no la veiem com a quarta central del Barça o com a tercera migcampista amb l'arribada de Laia Aleixandri. Per tant, el futur d'Engen ara mateix, una cosa que comentem al podcast, doncs que el veiem lluny de l'equip blaugrana. També fem una entrevista amb la jugadora ex del Barça i ara el Benfica, l'Andrea Falcón, que serà anfitriona d'aquesta final de Champions. I després una història, Laia, que no us podeu perdre, que involucra un equip femení la Federació Espanyola de Futbol i un trofeu, una copa. O sigui que ja et pots imaginar que bé no acaba, no? Aquesta combinació.
Copa, doncs, federació...
A veure. I un equip femení, res. Doncs escolteu el podcast perquè l'Europa, que va pujar la primera ref aquest cap de setmana, ho va haver de celebrar amb la copa del masculí, perquè la del femení era a Oviedo. La història sencera al Fem Futbol.
Doncs el podeu recuperar, ja ho sabeu, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. I ara farem una pausa i després...
Personalment, per mi, ser director del Godó era un somni des de fa molt
temps. Parlarem i coneixerem el nou director esportiu de l'Open Barcelona de tenis.
Catalunya migdia.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
És que no et creuràs el que m'he assabentat. Saps el Saló de l'Automòbil? El Saló de l'Automòbil de Barcelona? Doncs ara està el teu concessionari Mazda de Catalunya. T'he dit que no t'ho creuries? Acosta't i trobaràs descomptes en tota la gamma de fins a més de 11.000 euros. De veritat, aquest rumor és totalment cert. Però només del 9 al 19 de maig. Unitats limitades. Oferta vàlida només per la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC. I som per ajudar.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 16 al 18 de maig descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Tinc una amiga que ha escrit una cançó que m'agradaria que cantés.
No m'he sentit mai així amb Nico.
Lady Gaga, Bradley Cooper.
I el guanyador és l'Ali.
No ho acabo d'entendre.
El que es passa és que t'avergonyeixes tant de tu mateix que ara m'has d'humilia.
Ha nascut una estrella. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'Espanyol no hi haurà tancament de l'estadi, ni total ni parcial, pel llançament de 3 encenedors al dia del Betis. El derbi es jugarà en públic, així ho ha dictaminat aquest matí Sergi Andreu, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, el comitè, això sí, ha imposat una multa lleu per alteració de l'ordre, afavorit el fet que cap dels encenedors ha impactat o va impactar ningú i va suposar tampoc la interrupció del partit. Això sí, el club continua amenaçat de tancament en cas de reincidència greu. Tindrem, per tant, derbi, ara ho deies, en públic dijous de la setmana que ve. N'ha parlat i així ho ha valorat el jugador de l'Espanyol, Carlos Romero.
Lo vimos, pero sabíamos que imaginábamos que no podía pasar nada, ¿no? Porque tampoco fue gran cosa y la verdad es que nos alegramos, ¿no? Porque al final es sentir a nuestra afición. Creo que lo que nos ha dado este año, sobre todo en casa, pues es muy importante para nosotros sentirlo, que estén con nosotros los 90 minutos y creo que cada vez que nos animan y están cerca nuestro, pues somos mejores.
L'Espanyol que vol arribar al derbi del dia 15 de maig amb la permanència ja lligada i per això buscarà la victòria diumenge, aquest diumenge a les 2 del migdia al camp del Leganés.
I a Girona, com que és dimecres, toca el reservat i avui Eduard Solà ha centrat en la figura d'un dels jugadors claus de la temporada, Cristian Estuani.
Sí, el davanter uruguaià continua fent gols i, de fet, ha marcat els 3 últims del Girona que li han donat els 4 punts que el deixen a prop de la permanència. Estuani ja n'ha fet 9 aquesta temporada a la Lliga, tot i que només ha estat titular 3 cops. Al Girona reservat analitzem per què s'ha arribat a aquesta situació d'haver de recórrer al capità que als seus 38 anys està rendint més que els altres davanters que han arribat aquesta temporada. De fet, Estuani i Porto, que també ha estat titular els dos últims partits, han aparegut ara, perquè, segons Mitchell, tenen ànima. Posem números i ho analitzem amb en Fel Feixedes, amb en Xevi Soler i avui també amb el periodista del diari Ara, i del diari de Girona, Jordi Bofill, que té totes les dades del davanter uruguaià.
I encara en futbol, l'ascens directe que ha aconseguit aquesta temporada a l'Europa, la primera ref, comporta feina extra als despatxos perquè se'ls demana, entre altres coses, per exemple, que tinguin gespa natural, i això ara mateix és complicat, Montserrat.
El Nou Sardenya té un pàrquing a sota i no es pot instal·lar gespa natural, però si es fes el canvi, tampoc es podrien disputar tants partits de futbol base com ara. Héctor Ibar, president de l'Europa.
Hi ha una dificultat pràctica, doncs, pel fet d'haver-hi un pàrquing a sota, que efectivament dificulta el poder plantar gespa natural, però després hi ha un altre element encara més important, que és que el Nou Sardenya hi juguen de l'ordre de 26 o 27 equips, i per tant nosaltres aquests 26 o 27 equips, que són molts partits al cap de setmana, a on els faríem jugar? En un camp de gespa natural i poden jugar un o dos partits a la setmana.
De moment han parlat amb la Federació Catalana de Futbol i amb l'Ajuntament de Barcelona, propietari del camp, per buscar alternatives. Una seria que els permetessin una moratòria d'un any en lloc dels 6 mesos que permet la normativa per fer el canvi de gespa.
El primer any que es va posar la normativa es va permetre, per exemple, amb el Cornellà i amb algun club més, el fet de que estiguessin tot un any per buscar una alternativa. Hi ha un precedent, sí.
L'Europa té clar que no marxaran del Nou Sardenya perquè seria perdre la seva essència com a club. Per això no descarten canviar l'actual gespa a una d'artificial, però de més qualitat i que té l'aval de la UEFA i la FIFA. Això té un cost de quasi 200.000 euros. I aquest és l'altre cavall de batalla de l'Europa, assumir les noves despeses que comporta la primera ref. Per això busquen nous sponsors.
I en tenis, el Barcelona Open ha presentat nou director, és l'extenista gironí Tommy Robredo. Gerard Travé.
Després d'una trajectòria de més de 2 dècades com a professional, Tommy Robredo fa el salt a la direcció per liderar el futur esportiu del torneig barceloní després de retirar-se fa 3 anys. Ho fa prenent el relleu de David Ferrer, qui ha estat 6 anys al càrrec. El gironí reconeix que assumir el càrrec de director és un somni i ha valorat l'evolució positiva del torneig en els últims anys. També ha deixat clar que l'objectiu és seguir millorant i fer créixer el torneig de Godó de cara a les següents edicions.
Que la millora ha sigut excepcional, però sempre hi ha petites coses a seguir millorant per anar creixent. Tenim una competència molt gran, com és Múnich ara mateix, però també doncs, el circuit anirà creixent i hi haurà canvis, òbviament, en els pròxims 10 o 20 anys, i hem d'estar preparats per poder pujar el tren que faci falta per seguir mantenint el torneig en el nivell que el tenim, que realment és excel·lent.
Aquest cap de setmana s'ha acabat la Lliga regular en tenis taula. La competició femenina, el més destacat, és la classificació dels Reus Ganxets per a Europa i, a més, Carles Vila, 2 equips catalans més, han aconseguit la salvació i un ha perdut la categoria.
Finalment, les reusenques han acabat a la 4ª posició, millorant la classificació de la passada temporada, on van ser 6enes. Les Ganxets, a més, s'han classificat per 5è any consecutiu per disputar una competició europea. Ara han de decidir si tenen pressupost per disputar la Champions o bé tornaran a jugar la segona competició, l'Europa Cup. La victòria del Reus ha permès la salvació del Figueres, tot i perdre l'última jornada. També s'ha salvat el Vic, mentre que el Sant Cugat ha perdut la categoria, tot i la victòria a l'última jornada davant el Burgos. Pel que fa a la categoria masculina, tampoc hi ha hagut cap sorpresa d'última hora. El Borges ha acabat 5è i també serà Europa la pròxima temporada. Mantenen finalment la categoria l'Olot i l'Escala.
I del tenis taula passem a l'snooker, perquè per primera vegada a la història un jugador amateur s'emporta al Mundial i, a més, Guillem Amargant ho fa després de més d'un mal de cap.
Zhao Xintong és el campió del món de snooker 2025. Derrota en la...
Zhao Xintong s'ha convertit aquest dilluns en el primer jugador asiàtic en guanyar el títol mundial de snooker. El xinès, de 28 anys, va superar la final al galès Mark Williams, que ja havia guanyat 3 campionats del món. Amb la victòria, Xintong també va trencar una altra barrera, la de ser el primer jugador que guanya el Mundial de Snooker entrant a la competició com a amateur, fet que obliga a jugar totes les rondes des de les prèvies. Una condició, la d'amateur, que li va imposar l'Associació Mundial de Professional de Snooker el 2023, quan es va obrir una investigació contra ell i altres jugadors per una trama d'apostes. A més de perdre la condició de jugador professional, el xinès va ser sancionat amb més de 20 mesos sense poder competir. Així doncs, la victòria en el Mundial deixa enrere uns mesos complicats per a Zhao Xintong i suposa el seu segon títol de la triple corona després del campionat del Regne Unit del 2021.
acabarem repassant altres apunts del dia. Marta, comencem amb ciclisme i la Vuelta Femenina.
Quarta etapa avui, amb 111 quilòmetres de recorregut que se disputa entre les localitats aragoneses de Pedrola i Borja. Canvi de líder ahir en la general. Ara, per tant, al capdavant hi ha la neerlandesa Femke Gerritse, que ahir va guanyar la tercera etapa. A Itàlia, presentació dels 23 equips que participen des d'este pròxim divendres i fins a l'1 de juny en el Giro, que defensa l'eslovè Tadej Pogačar. Esta 108a edició té 21 etapes amb dues contrarrellotges individuals. I aprofito també per dir-te, sí, Laia, que hi ha un nou capítol també del Ràdio Volta amb Paula Blasi, la ciclista catalana, que fa molt pocs dies que ha guanyat la seva primera cursa com a professional.
Semifinals de la Lliga de Waterpolo.
A les 7, natació Sabadell, Barcelona, tercer partit del play-off de semifinals. El guanyador s'enfrontarà en la final a l'Atlètic Barceloneta. Demà se decidiran també els finalistes entre demà i divendres de la competició femenina.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa i ara seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.